Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs és moment, en aquest punt horari, com fem tots els dimarts, d'obrir aquest Casa de la Vila i acostar-nos a parlar amb regidors, regidores de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca. I avui ho fem amb el Miquel Medialdea, el que saludem tot seguit. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Miquel Medialdea és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca, però a banda té responsabilitat en diferents àmbits, diferents regidories. Podem parlar, per exemple, d'habitatge, podem parlar de medi ambient, podem parlar d'espai públic i d'altres. Però potser aquestes tres les comento perquè són algunes de les que segurament mirarem d'aquests propers minuts parlar de temes que tenen a veure amb aquesta responsabilitat política que ell ostenta. Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Vilafranca aquest dimarts i volíem començar parlant no d'aquest ple de dimarts sinó del que es va fer el mes passat, entre altres coses perquè va servir perquè es portés aprovació a l'Ajuntament el tema del pla de sequera. Evidentment, una situació de sequera que estem patint des de fa ja molts anys i que s'ha anat accentuant, i d'alguna manera hi havia una obligació per part de l'Ajuntament, no?, de disposar d'un pla de sequera, que és el que es va aprovar en el ple del mes passat. Ens agradaria que ens fes un resum una mica de quines no són les directrius o de quines són les accions que es marquen en aquest pla de sequera, sí, que s'ha aprovat.
Jo crec que el tema de tenir el pla de sequera és un tema més, diguem-ne, normatiu, que des de l'Agència Catalana de l'Aigua, des de l'ACA, doncs es demana que tots els municipis de més de 20.000 habitants en tinguin, i de fet ja feia un any i escaig que s'estava treballant, que s'havia reformulat en funció del que ens demanava l'ACA, i al final és traslladar el que demana l'ACA a nivell de tota Catalunya, doncs, a nivell de Vilafranca, no? Jo crec que la part més important comença ara, que és que aquest pla de sequera, perquè tingui efectivitat, doncs ha d'haver-hi certa obligació dels compliments, no? I per fer això hem d'aprovar en paral·lel una ordenança que ja estem treballant ara. No volem que sigui una ordenança únicament punitiva, perquè nosaltres sempre diem que primer hem d'incentivar, ens hem de preparar, i en última instància, doncs, òbviament, aquell que no ho fa bé, doncs, si se l'ha de sancionar, se'l sanciona, i llavors necessitem una ordenança per poder sancionar en el cas d'aquells consumidors, doncs, que consumeixen un excés d'aigua, sinó també hem de començar a preparar, diguem-ne, la Vilafranca pel proper episodi de sequera. Uh-huh. I és estrany dir això quan encara no hem acabat l'actual, no? Però és obvi que per solucionar l'actual, doncs, ja ens hem anat preparant, i això no ve d'ara, sinó ve dels anteriors consistoris. Hi ha hagut una inversió permanent a la via pública per part de l'empresa municipal d'aigua, de MAPSA, per tal d'intentar anar millorant aquelles fuites que anem amb les canonades. I l'altre dia escoltava el Xavier Mas, el director de l'empresa pública de l'aigua, que comentava que la taxa d'eficiència de la nostra xarxa de distribució d'aigua és més alta del 80%, ara no recordo si era el 84%, quan la mitjana a nivell de Catalunya penso que la situava en un 70% i escaig, és a dir, que estem per sobre. Llavors, hem anat fent feina per aquí, doncs, que es perdi el menys aigua possible. A part d'això, ja fa temps que des de l'Ajuntament, conjuntament també amb l'empresa municipal d'aigua, es van legalitzar tres pous d'aigua freàtica per tal de poder continuar, doncs, fent aquest rec de supervivència que ara ens permet el pla de sequera, i també poder continuar fent neteja. Jo posava l'exemple de contenidors o de carrers, que si no, d'altra banda, no podríem fer, no?, amb aquesta aigua no potable. Per tant, jo crec que ja des de consistències anteriors s'ha anat fent la feina perquè estiguem preparats. És obvi que depèn de la climatologia, doncs, arribarà un moment que no estarem preparats, i sí que necessitem, doncs, que l'Agència Catalana de l'Aigua, conjuntament amb el Ministeri, ho portin aigua de València, com es comentava, o acabi la desalinitzadora de Cubelles o altres, perquè necessitarem més aigua.
Aigua, sí, sí.
Però ara, amb aquesta ordenança, nosaltres hem de continuar preparant els ajuntaments, amb aquesta paraula que s'ha posat de moda, perquè sigui més resilient la ciutat cap a nous episodis de sequera. I aquí és on es plantegen mesures que també s'estan plantejant a altres municipis, no únicament a Vilafranca, de que les noves construccions, pues, ja estiguin obligades a tenir sistemes de reutilització de les aigües grises, no? Uh-huh. Doncs que no tota l'aigua vagi directament cap al clavegueram, sinó hi ha una aigua, per exemple, el típic que posen, doncs, l'aigua que cau de la dutxa, aquesta aigua es podria reutilitzar pels banys, no per les cisternes, que ja ens diuen que és un lloc on gastem més aigua. Llavors, això ho estem estudiant, perquè aquí al final vol dir que has de posar un nou dipòsit als edificis, ha d'haver un espai per aquest dipòsit, ha d'haver un tractament d'aquesta aigua perquè tal qual no la pots tornar a injectar, ha d'haver una bomba perquè l'aigua bombegi cap als pisos, i això al final doncs, voldrà dir un sobrecost sobre la construcció. Llavors, el que hem de veure és que realment hi hagi solucions al mercat perquè això ja es pugui aplicar, i a partir de quin nombre de veïns doncs, realment no encareix tant el cost de l'obra com perquè es pugui obligar. No únicament això, també parlem de reaprofitament d'aigües pluvials, algo que s'havia fet tradicionalment, sobretot a les cases, de tenir les canonadetes i tota l'aigua que cau a la teulada que es pugui recollir en un dipòsit. Doncs hem d'acabar de treballar aquestes mesures, parlar-ho políticament, i amb el proper ple no, però veure amb el següent si ja podem portar aquesta ordenança per la seva aprovació.
Doncs una feina que, com dèiem, ja s'ha estat fent des de fa força anys, que s'ha de continuar fent perquè, evidentment, no té pinta de que la qüestió de la sequera vagi a revertir-se, sinó que més aviat...
Malauradament no.
És una qüestió que ha d'anar, segurament, acabarà anant a més. Volíem parlar també d'una altra qüestió en les que... A mi que el Medi Aldea té responsabilitat política, que és amb el tema de l'espai públic i una mica també el tema dels estacionaments i les regulacions dels preus per aparcar al carrer, en aquest cas. Bàsicament perquè a partir de la setmana vinent, tornant de Setmana Santa, el 2 d'abril entra en vigor uns aparcaments que ja la gent haurà vist que estan pintats i que hi ha una maquinària, uns parquímetres preparats per funcionar, i que són aquestes zones taronja. Se n'havia parlat molt, ja fa temps que es mirava de poder ordenar d'alguna manera, no?, aquests aparcaments de mitjana llarga durada, que podríem dir, i ara és el que s'ha fet amb dues zones, no?, de Vilafranca, que es vol aplicar.
Correcte. Això emana del Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca, que es va aprovar l'anterior mandat per unanimitat de tot el consistori. Llavors, dintre del Pla de Mobilitat Urbana hi havia una part que era el Pla d'Estacionament. Llavors, dintre d'aquest pla d'estacionament ja s'indicava doncs, que a Vilafranca s'haurien de fer com diferents corones i en funció de la corona que estiguéssim aplicar un tipus d'aparcament o un altre. Per simplificar-ho, estaríem parlant d'una corona central que parlem de la part actualment més comercial de Vilafranca, on necessitem que hi hagi rotació, que és on bueno, hi ha persones que s'hi desplacen en cotxe o venen de la comarca i volen venir a comprar, i és fantàstic, i els hem de facilitar que comprin, però el que ens interessa és que estiguin poca estona aparcats, la necessària per poder, òbviament, fer les compres i el que necessitin. Llavors aquí és on s'aplica ja actualment la zona blava per intentar que hi hagi rotació, no? Perquè si no hi ha gent que es queixa no hi ha aparcament, quan s'activa les zones blaves veus que hi ha més rotació i llavors la gent que, malauradament, s'ha desplaçat en cotxe fins al centre, doncs pot trobar aparcament per poder fer les seves compres. Llavors aquesta seria una corona central, després hi ha una segona corona, que a vegades en dibuixem tres, però jo m'agrada dir més una segona corona, que és fora del que és actualment el centre comercial, on aquí parlaríem de dos tipus d'aparcament principalment. Uns aparcaments dissuasoris, aparcaments gratuïts, que ja siguin consolidats o no, poden ser aparcaments asfaltats o aparcaments de terra, els quals es posen a disposició dels ciutadans de Vilafranca, ciutadans de la comarca, que vulguin venir aquí a Vilafranca per poder comprar, per poder passar la tarda, per poder fer el que vulguin. Llavors, tenim una xarxa d'aparcaments prou àmplia. De fet, l'altre dia mencionant un document que havia demanat perquè... veure la quantitat d'aparcaments que tenim a Vilafranca i les places de cadascun d'aquests pàrquings, i ara l'estaven acabant de treballar, hi havia alguna cosa que els volia demanar canviar. Llavors, dintre d'aquesta segona corona, tindrem aquests aparcaments d'usuaris, alguns més propers, sobretot si pensem en comarca, a les principals vies d'entrada de Vilafranca, altres fins i tot més dintre pròpia Vilafranca. Llavors, dintre aquesta segona corona és on s'activen també les zones taronges. Hi ha alguns d'aquests aparcaments que queden a prop, sobretot, d'equipaments o d'espais més utilitzats, no? I aquí veiem que potser també és necessari no una rotació tan gran com amb la part més de centre comercial, però sí que necessitem que hi hagi certa rotació. Llavors, aquí ja s'identificava amb el Pla de Mobilitat Urbana d'activar aquesta zona taronja, que aquesta zona taronja serien aquests aparcaments de llarga durada, però amb un cos, per intentar que no siguin aparcaments de que algun veí deixi el cotxe ja tota la setmana, no? Llavors, la idea és que la primera hora i mitja sigui gratuïta, perquè l'objectiu no és recaptatori, sinó que hi hagi rotació, i si necessites estar més temps, doncs el cost és baix, no? Em sembla que fins a 12 hores són 5 euros, si és menys 3 euros, és un cost baix, però amb la idea d'incentivar que hi hagi una miqueta més de rotació que no els aparcaments totalment gratuïts i dissuasoris.
A més, algun per la seva ubicació prové, per exemple, a l'estació de busos o a l'estació de trens, permet que gent que s'ha de desplaçar a Vilafranca a buscar aquest transport públic,
correcte,
pugui deixar el cotxe a les hores de que està ocupat treballant, per exemple, a Barcelona o el que sigui,
correcte,
per un preu també...
Per un preu raonable, no? Al final, a veure, sempre pot anar una mica més lluny i trobar un aparcament dissuasoris si algú realment no vol pagar, i els que queden una mica més a prop doncs han de tenir un preu perquè han de buscar certa rotació. Ara, de moment, s'activen dues zones, també per provar-ho, veure la tecnologia com va, que la gent comenci a conèixer, que és el de la zona taronja, la dia és estendre-ho a altres aparcaments, no? Però, de moment, com que és una cosa nova i no és tan coneguda, doncs preferíem anar a poc i veure, bueno, que la gent entengui la mecànica i una vegada ja estigui interioritzat, doncs poder activar altres zones.
Mm-hmm. En tot cas, deixar clar també que aquests primers 90 minuts que són gratuïts també obliguen a treure etiquet del parquímetre, vull dir que fins ara...
Bueno, clar, s'ha de gestionar perquè sàpiga quantes estones estàs allà.
Vull dir que fins ara aquest aparcament funcionava amb aquest rellotge manual, podríem
correcte
dir, que marcaves l'hora d'arribada, però sí, que ara, sí, sí, a partir del 2 d'abril, aquests primers 90 minuts que són gratuïts, s'ha de treure el tiquet,
sí,
bé sigui pel
si no,
mòbil o amb l'aplicació.
Si tens l'aplicació, amb l'aplicació indiques l'hora que has arribat i ja compta.
I a quina hora preveu sortir a partir d'aquí.
Correcte, ja... és molt més còmode si ho pots fer a través de l'app i si no, doncs des de les màquines. Per això preveiem un període de coneixement de la nova sistemàtica abans de poder-ho extendre a altres llocs.
Uh-huh. Parlem d'altres qüestions, perquè hem parlat de les diferents àrees en les que té responsabilitat política Miquel Medialdea i ens havíem deixat promoció econòmica. I la veritat és que, si no recordo malament, aquesta setmana s'ha fet el final d'un projecte que ja fa 4 o 5 anys, si no vaig errat, que també es fa amb la participació de centres d'ensenyament i col·laboració d'empreses i de l'Ajuntament per promocionar precisament aquesta iniciativa o aquesta emprenedoria entre els alumnes, que és el Econnect.
Correcte.
I com dèiem, aquesta setmana s'ha fet la fase final, que és la de presentació de projectes, no? Responent a unes peticions que feien empreses reals.
Vam fer el divendres.
Ah, va, jo pensava, veus? Ja...
No passa res.
Finals de setmana passada.
Sí, el divendres es feia justament a l'auditori de Vilafranca, es feia el lliurament de... Bueno, el lliurament. Primer es feia la presentació de les darreres solucions dels grups d'alumnes que havien sigut seleccionats i a partir d'aquí ja s'escollia quina solució era la guanyadora i es lliurava els premis. Aquest és un projecte interessant, com dius, fa 4 o 5 edicions que es fa. És un projecte, com a vegades surten, d'un professor d'un institut molt motivat amb temes d'emprenedoria, el qual proposa d'ostres que podrien treballar en aquesta línia i que des de l'equip de promoció econòmica, ja des de l'anterior mandat, pues ho agafen amb moltes ganes i s'hi posen a treballar. Aquí la idea és buscar diferents entitats o empreses de la comarca. En aquest cas hi havia dues empreses i un servei de l'Ajuntament on plantegen un repte als alumnes, no? Hi havia, per exemple, l'Espai Jove a la Nau, que volien veure com podien fer més difusió de la nova part tecnològica que volen obrir, no? I demanar als alumnes, a dir, ostres, com podríem arribar més a aquest públic jove per tal de donar a conèixer aquesta nova part tecnològica que volem desenvolupar a la nau. Després hi havia els d'Arqueobitis, que gestionen el jaciment arqueològic de la Font de la Canya, i llavors ells ens deien que, ostres, que voldrien incentivar que més famílies o més públic en general doncs conegués els jaciments, que els anés a visitar, que fan visites guiades, i els demanen als alumnes a veure com podríem fer més difusió de lo que es fa allà a la Font de la Canya per arribar a nous públics, sobretot públic familiar, que pugui conèixer el jaciment, que és molt interessant. I la tercera empresa que participava era Covides, que Covides sembla que té una aplicació pel mòbil perquè doncs, els viticultors, els pagesos, quan estan a la vinya, puguin posar ja diferent informació sobre com està la collita i altres, i no ho hagin de fer a paper i després passar-ho a l'ordinador. Però s'estan trobant que la taxa d'ús d'aquesta aplicació, que ells pensaven que els facilitaria molt la vida, doncs és baixa. I llavors estan demanant als alumnes de dir, ostres, s'us acut de quina forma podríem incentivar l'ús o fer un entorn més amigable doncs perquè aquests pagesos o aquestes pageses doncs, puguin omplir directament la informació des del camp, que al final és perquè ells s'estalvien feina i tinguin de ser més hores per a les seves famílies o per al que ells vulguin. Llavors van plantejar aquests tres reptes, aquí van participar diferents instituts, l'Eugeni d'Ors, el Milà i Fontanals i també l'Escola Arsenal, diferents grups, de les edats més o menys de 16 anys, se'ls va plantejar els reptes, se'ls va fer com una formació de design thinking, de dir, bueno, com entomem el problema, com busquem solucions amb aquest problema, i a partir d'aquí fessin una proposta per grups i ho presentessin directament a les entitats de les empreses que havien plantejat el repte. A partir d'aquí es va fer una primera selecció, es van seleccionar 3 grups per cadascun dels reptes, i aquests 3 grups són els que aquest divendres a l'auditori presentaven les solucions que havien estat treballant. També es va treballar amb ells el que es diu la tècnica de l'elevator pitch, que és allò que et diuen, bueno, tens 2 minuts per convèncer algú sobre la teva solució, per tant, sigues concís, clar, i utilitza només els 2 minuts. Jo se'ls he fet diferents formacions que jo crec que s'ho han posat molt bé els estudiants i els serà molt útil. També una molt important, que és el tema del treball en equip. De fet, va haver-hi un equip que al final no va presentar la solució justament perquè no s'havien entès entre ells, i avui en dia, doncs, tots els que estem treballant sabem lo important que és de saber treballar en equip. Per tant, jo crec que també és una experiència molt positiva, tant hagi sortit bé o no com a cagui grup. I la veritat, doncs, bueno, jo sempre ho dic, jo quan escolto els joves, afortunadament, sempre ens sorprèn positivament, perquè te n'adones del ben preparats que estan pujant els nostres joves,
porten,
no?
Sí,
no, perquè a vegades sents molts informes que, òbviament, no els trec el demèrit, i segur que hem de fer accions per millorar l'ensenyament, però jo normalment quan en troben joves, doncs que afortunadament surten també joves molt ben preparats. I vam fer solucions, jo crec que força imaginatives, algunes molt ben treballades, i bueno, i a partir d'aquí es va seleccionar, doncs, un guanyador per cada repte. Jo crec que va ser una jornada interessant, que connecta empreses o entitats amb els joves una mica amb solucions o amb reptes del món real, que ajuda els joves, doncs, a fer aquest treball en equip, a ser una mica emprenedors, a buscar solucions, a utilitzar eines noves que potser a l'escola, doncs, habitualment no utilitzen, i crec que va ser una jornada molt interessant.
Parlem d'una altra qüestió que té a veure també amb una jornada que es feia, en aquest cas, el passat 14 de març a Vilafranca, i que servia precisament per parlar sobre qüestions que tenen a veure amb les polítiques o accions de rehabilitació d'habitatges i edificis amb aquest ús dels fons Next Generation, dels quals en portem parlant força temps, però que són una realitat, que arriben i que es poden utilitzar, no?
Sí, aquí això és una... És una exposició que ens oferien des de Diputació de Barcelona, amb la qual expliquen, doncs, les diferents tipus de rehabilitacions que es pot fer en un edifici, per temes energètics principalment, i que és el que hi ha més ajuts ara, temes d'accessibilitat i altres, i a qui anar a recórrer si vols fer algun tipus de rehabilitació. Això és el que explica l'exposició, que si algun ciutadà la vol veure, doncs anant a l'oficina local d'habitatge, que està al carrer Sant Pere, el que era l'antic hospital, abans d'entrar al clos de Sant Francesc, doncs allà la trobarà. És una exposició molt dinàmica. Si vas allà, has d'estar tocant els panells i et va donant informació, no? Llavors aquí, sobretot, bueno, doncs es vol posar en contacte, doncs, amb col·legis de treballadors, d'arquitectes i altres, doncs, o les finques, també si els APIs, perquè puguin donar informació dels diferents ajuts que pots sol·licitar per rehabilitar, i la importància de rehabilitar per una vivenda, no? Perquè ells parlaven, doncs, que els consums energètics, fins i tot, òbviament, doncs, el benestar dintre la vivenda, doncs, que és una bona inversió que val la pena. A més, ara hi ha la coincidència, doncs, que hi ha els ajuts de Next Generation, que el termini de sol·licitud, si no recordo malament, és a finals de juny. Per tant, si algú vol demanar aquests ajuts, que vagi a l'exposició i demani informació, perquè el termini per demanar l'ajut acaba dels actuals ajuts, ara penso que van dir el 21 de juny, i sí que pots fer les obres fins al juny del 2026, però si vols sol·licitar, ho has de sol·licitar ara. Per tant, és important que si algú pot estar interessat, que vagi a l'oficina local de l'habitatge, que li podran informar. Llavors, el diputat d'habitatge de la Diputació de Barcelona, doncs ja tenen una jornada muntada a l'entorn d'aquesta exposició, on conviden representants del Col·legi de Predadors, el Col·legi d'Arquitectes, dels administradors de finques, i llavors explica una mica com són els ajuts. Llavors, era interessant perquè jo crec que van venir moltes finques, arquitectes, a escoltar, perquè aquests ajuts generen molts dubtes, no? Perquè no són fàcils de sol·licitar. Moltes finques, o fins i tot arquitectes, són els primers que et posen traves, perquè necessites fer com un estudi d'eficiència energètica de l'edifici, de l'habitatge, on vulguis aplicar les millores, per després poder justificar amb el canvi de finestres o amb els sistemes que vulguis posar, hi haurà una reducció del consum energètic de l'habitatge, i això t'ajuda un tècnic a fer-ho. Llavors, fins i tot, una persona que hi havia allà, que penso que era d'unes finques, ella comentava que havia parlat amb 3 o 4 arquitectes i que ningú li feia, no? Llavors demanava si hi havia un llistat d'arquitectes o aparelladors que ho poguessin fer. Després també es comentava a nivell de finques, no? Que a vegades, clar, tot el nivell de paperassa...
És farragós.
Que és farragós, i bueno, des del Col·legi de Finques deien que no, que, a veure, que sí que era farragós, però que era una oportunitat molt interessant, perquè hi haurà una normativa europea. Sí que parlen el 2030, però ell sempre feia broma dient el 2030.
És demà.
És demà, no és tan enllà, on des de la Unió Europea es vol obligar a que els habitatges tinguin una certa eficiència energètica. No sé si ara parlava de l'E o de l'EFA, no recordo exactament de quin nivell, i que llavors diu, ara hi ha certs ajuts per incentivar que fem aquests canvis, si no ho fem ens podem trobar que arribem al 2030, que la Unió Europea obligui, i que llavors sota el cost ho hagi d'assumir la comunitat o el propietari. Per tant, crec que era interessant fer-ne aquesta difusió. Són uns ajuts que són complexes, que on intervenen diferents parts, i a vegades pues, no trobes totes les facilitats que voldries, ja no a nivell d'administració, no, sinó a nivell tècnic o d'administradors de finques, per poder-los demanar. Però jo crec que si algú està pensant doncs, a millorar l'eficiència energètica del seu edifici, que vingui a l'oficina local de l'habitatge, que puguin explicar el plan 4 o plan 5 que anaven comentant allà i que és el que entrava en cadascun, perquè encara hi està temps.
Suposo que és una d'aquestes qüestions que parlem sovint quan ens adrecem a l'administració, no? De que les tramitacions i els papers que s'han de presentar a vegades són farragosos, i almenys a nivell de ciutadà, quan se'ns ja parla d'ajuts europeus, la cosa sembla que es multiplica, no?
Sí, i aquí has de pensar que també... Clar, una cosa és si tens un habitatge, si tens la fortuna de viure en una casa, que al final ets tu l'únic propietari i bueno, no tens
si t'has de posar d'acord amb tu mateix...
Correcte, llavors ho tramites tu i en principi la cosa es facilita, però sobretot si ets una comunitat de propietaris, clar, que has de posar d'acord els veïns. Normalment les comunitats de propietaris, no totes, però moltes també tenen unes finques, que és al final que li fan les gestions, llavors, clar, ja no és primer que tots els veïns estiguin d'acord a fer obres a la comunitat, que tots sabem que això vol dir una despesa, i cada veí pues, té una situació econòmica diferent i no és fàcil moltes vegades posar-se d'acord, però a més tota la paperassa o s'ho porta el president de l'escala o s'ho porta les finques. Llavors aquí també hi ha certes reticències a demanar-ho. Tot i això, creiem que era un tipus d'exposició que encaixa també amb el model d'habitatge que volem per Vilafranca, apostar per la rehabilitació. Nosaltres tenim un programa de rehabilitació que m'ho recordava el diputat de Diputació de Barcelona, que ell m'ho deia, bueno, era el cap de l'oficina d'habitatge de la Diputació de Barcelona, que ell em deia, home, Vilafranca, en tema de rehabilitació, ha sigut un referent, i bueno, fa temps que parlem del nostre programa de rehabilitació d'habitatges, que aprofito aquí per fer una crida, si hi ha algun propietari que té un habitatge en desús, i doncs que es posi en contacte amb nosaltres, que si s'han de fer obres, nosaltres ho farem per ell, i a canvi, doncs, aquell habitatge el posarem en circulació.
Temporal.
Llavors, com deia, tota la política de rehabilitació ha sigut molt important per Vilafranca, i per tant una exposició on anima doncs, a millorar els habitatges i a millorar l'eficiència energètica o fins i tot l'accessibilitat, doncs crec que és interessant i que havia de passar per Vilafranca.
Doncs gairebé se'ns ha acabat el temps per comentar aquestes qüestions que teníem previstes. Jo també li volia fer una petita pregunta sobre... Hi ha hagut també una ampliació, podríem dir, de parades del bus urbà cap als polígons industrials.
Correcte.
Que també em sembla que és una qüestió en la que hi treballàveu des de l'Ajuntament ja fa temps, vull dir, és un projecte que ve també de lluny i que va en la línia també d'aquesta mobilitat més sostenible, no?
Correcte. Aquí ho he estat treballant, bueno, des de la part de mobilitat, el Josep Ferret, doncs ja fa temps que hi treballa amb tota l'empresa de bus urbà per millorar la circulació dintre Vilafranca d'una manera més sostenible, i sempre hi ha aquell punt candent dels polígons, no? I justament amb el polígon on s'han posat aquestes parades, ja el passat mandat es va fer el carril bici, que uneix fins als Monjos perquè passa pel polígon. Jo l'he utilitzat darrerament i la veritat és que està molt bé. Sí que hi ha alguns punts que són conflictius, però bueno, ja està ben posat els estaps i tot perquè es pugui passar, perquè a vegades hi ha cotxes que en alguns punts van molt ràpids, però la veritat és un carril bici que està molt bé i a més s'ha volgut reforçar aquesta mobilitat. Ha sorgit l'oportunitat de posar-te en una parada en sentit, diguem-ne, cap a Tarragona i en sentit cap a Vilafranca. Llavors, bueno, és intentar veure si funciona o no, si les persones que vagin cap allà al polígon utilitzen, per veure si jo pot tenir alguna continuïtat. Però va, com has dit, totalment en línia de favorir una mobilitat més sostenible. Per tant, crec que també és una bona notícia. Veurem l'ús que se li dona i tant de bo que ho puguem mantenir, fins i tot ampliar tant aquest polígon com cap als altres que tenim cap a direcció Barcelona.
Perfecte, doncs ara sí que hauríem de deixar-ho aquí. Gràcies, Miquel Medialdea, per compartir amb nosaltres aquesta estona.
Moltes gràcies a
vosaltres. Ho deixem i tornarem al proper Casa de la Vila amb un altre regidor o regidora de l'equip de govern. Que acabeu de passar molt bon dia.
Adéu, bon dia.